Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
De Carme Catà, estima. Esquincem nostres silencis per les lluites de bondat, amb banderes d'esperança, sense caure en la foscor de la gran indiferència, sempre vestida de fum. Junts, siguem branca florida, damunt l'urpa del dolor i de ferides d'angoixa, vestides de dol i sang, dins d'aquest glob d'existència.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
Vols tenir un dia a dia fantàstic aquest 2017? Doncs aconsegueix el calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb les imatges de les Mares de Déu triades per tots els bisbats de Catalunya. Vine a Ràdio Estel i aconsegueix-lo per només 5 euros. O si ho prefereixes, te l'enviem, despeses d'enviament a part. Calendari 2017 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, per començar l'any de la millor manera. Els dilluns a les 4 de la tarda, Ràdio Estel s'immiscueix en les vides musicals més sàvies a La vida en solfa, amb Oriol Casals. Descobrirem la vida de la gent gran a través de la música. Un viatge setmanal únic amb sortida cada dilluns a les 4 de la tarda. La vida en solfa, a Ràdio Estel.
No us preocupeu per la vida pensant què menjareu, ni pel cos pensant com us vestireu. La vida val més que el menjar i el cos més que el vestir.
Lluc 12, 22, 23.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per meditar sobre les pulsions que belluguen el món. L'amor, l'amistat, la ira, el mal, el passat. Les passions, segons Rafael Argullol. El moment que buscàvem per fer una pausa i asseure'ns a parlar-ne. Amb Rafael Argullol, en conversa amb Fèlix Riera.
Avui, Eros.
Yes. Bé, un programa més amb Rafael Argullol per parlar de passions. Avui la passió per Eros. I com fem sempre en totes les nostres anteriors entregues, ho faré amb una breu introducció de cara a situar millor els nostres oients. El director de cinema Josep Losey es va embarcar ja fa un temps amb èxit amb l'adaptació en format cinematogràfic de l'òpera Don Giovanni de Mozart, òpera centrada en el mite del Don Joan, que tant ha captivat la mirada artística. La tragèdia de Don Giovanni, des de la mirada de Losey, que es projecta en la sinuosa i voluptuosa Venècia i no a Sevilla, com així és indicat en l'original, arranca amb la posada en escena de l'obertura on podem veure a Don Giovanni immòbil, contemplant el foc, en un taller d'artesans de vidre a la illa de Murano, mentre els operaris els veien templant el delicat vidre. Vidre que agafa forma de la mà del foc, objectes de vidre de bellesa fràgil. Tots els personatges de l'òpera de Mozart es situen mirant com els operaris templen delicadament el vidre que bufen per donar-li forma. Imatge que ens endinsa i indica la passió de Don Giovanni per la sexualitat, pel joc, per l'emoció de la conquesta, que és com el vidre fràgil, però sobretot per seduir a les dones fins que aquestes perden el sentit de la realitat, descobreixen la seva sexualitat oculta. El foc que destrueix i crea, el vidre fràgil que pot contenir en la seva forma de got tant en l'elixir de la vida com el verí de la mort. Eros es manifesta a través d'una atracció fatal e incontrolable a través de la seducció. El foc que crema en el taller ens recorda el foc de l'antorxa d'Eros, però també el foc que crema a l'infern. Però qui és Eros, que és tan poderós per fer-nos perdre el sentit de la realitat, fer-nos reals a nosaltres mateixos, per despertar la nostra sexualitat, per arribar a l'altre? Eros és l'únic déu que ens pot permetre realitzar allò que el que tendim qualsevol ser humà, a la reunió amb l'altra meitat, d'un mateix i amb un altre. En el banquet de Plató, quan Sòcrates ha de parlar sobre Eros, ho fa a través de la conversa que va tindre amb la sacerdotisa Diotima, que li diu: tots els homes, tant en el cos com en el cas de l'ànima, i una vegada s'arriba a una certa edat, nostra naturalesa desitja procrear. Però procrear en lo lleig no és possible, mentre sí ho és en lo vell. I en l'altra part de la conversa conclou: l'amor consisteix en posseir el bé per sempre. Ideal, doncs, de la bellesa, de donar-se a l'altre. Quan estimem, tot es transforma en bellesa, però si Eros ens fa millor dins de l'home, també habita Pan. Si Eros és consciència, Pan és l'instint. Podien dir que són contraris i alhora ningú pot dir que el seu camí al sexe no ha estat marcat per un o per l'altre. El psicòleg analític Jan Hillman, en el seu estudi sobre Pan i el malson, ens endinsa en com comprarem avui a Eros com a contrari de Pan. Ell ens diu: el contrast entre aquell jovenet imberb que és Eros i la rudesa d'aquell Pan rústic i pensut, amb la victòria d'Eros, va ser moralitzada amb el fi de mostrar la superioritat de l'amor sobre el sexe, del refinament sobre la violació, del sentiment sobre la passió. La passió de l'Eros ens connecta amb la carn i l'ànima, a l'amor i la por de la seva pèrdua. Ens connecta amb altres pulsions com la gelosia o la passió per la seducció, que Mozart va ser capaç de captar amb el seu Don Giovanni. Rafael, el Don Giovanni és un home atrapat, és un home que estimula a l'Eros de les dones, o és el Pan que porta a les dones i a les seves conquestes a perdre el sentit de la realitat i a ser d'alguna manera manipulades per la seva naturalesa?
Don Giovanni és un personatge a la història de la nostra cultura molt canviant. Amb el seu origen espanyol, a Sevilla, a Tirso de Molina, és, jo crec, fonamentalment un col·leccionista de dones amb una capacitat per estimar molt relativa i amb una capacitat per fer-les gaudir encara més relativa, mentre que el Don Giovanni de Mozart, que l'escriu un italià, Lorenzo da Ponte, que, com tu has dit molt bé, l'ossa i el fa que transcorreixi al nord d'Itàlia i no a Sevilla, aleshores és un Don Giovanni molt més propens al joc sensual i molt més propens al joc de l'instint. Però Don Giovanni, com Casanova, les seves memòries, com el mateix, la mateixa discussió sobre Eros al banquet de Plató, com tots els textos que s'han aproximat a la naturalesa d'Eros, sempre han estat dubtant entre l'amplíssima gamma de matisos i de sentits que té Eros i que van des de, en efecte, tenir una capacitat divina única per donar-nos un sentit d'unitat còsmica, a ser una força caòtica basada en la foscor i basada en el desenfrer, la possessió, la pulsió de l'instint. En aquest sentit, està ben vist com les arts visuals ens han plantejat, per una banda, al costat, diríem, amable, cordial, la gràcia d'Eros a través d'aquesta criatura alada que es veu en tantes obres pictòriques i escultòriques, i al mateix temps ens ha parlat del déu Pan, que és el déu que origina la nostra paraula pànic i que, en definitiva, està lligada a la part tenebrosa, fosca, incontrolable del que modernament s'ha anomenat líbido. O sigui, Eros ho abarca, jo diria que ho abarca tot. Abarca els aspectes més sagrats de la nostra consideració de la ment fins als aspectes, diríem, més vinculats a una violència innata i gairebé, diríem, a la continuació de la nostra animalitat i de la llei de la selva.
Seguint amb el mite del Don Giovanni i del Don Joan, hi ha una cosa que a mi m'agradaria destacar, i és que quan tu veus el retrat que fa Mozart a través de la seva òpera, el Don Giovanni s'aproxima bastant a algun dels personatges que un pot gaudir, si és que es pot dir d'aquesta manera, a l'obra del marquès de Sade, Justin, no? És a dir, una persona manipuladora, capaç de provocar el crim, o de ser ella l'instrument d'aquest crim, capaç de fer coses totalment innobles, de portar una dona virtuosa a perdre la seva virtut.
És que jo crec que el marquès de Sade, les seves obres, a Justine i amb altres, el que fa és portar gairebé fins a la caricatura el que podríem dir l'aspecte pànic d'Eros, aquest aspecte tenebrós, aquest aspecte fosc. I aleshores Sade, en contra de tota l'herència cristiana que d'alguna manera ha unificat Eros, sensualitat, amor i matrimoni gairebé en un mateix territori, ell el que fa és emancipar la part fosca d'Eros, buscar l'element violent i portar aquesta violència d'Eros fins unes últimes conseqüències que normalment per la moral comú de la societat són inconfessables. I això és el que fa substancialment el marquès de Sade en tots els seus llibres. Per això, en els seus llibres hi ha una part que és una mena de narrativitat, en certa manera porno, i una altra part de consideració filosòfica
d'idees,
en la qual d'idees sempre s'insisteix en aquest aspecte. Sempre s'insisteix en aquest element de la presència, de la violència a les relacions humanes que la moral virtuosa vol ocultar. Allò, tornant a Plató, que Plató mateix deia el viciós és aquell que porta a l'acció allò que el virtuós únicament pensa. Aleshores, el que fa el Marquès de Sade és invertir aquests termes i dir l'acció, el vici és la virtut, la maldat és la bondat, en certa manera. La llei del món és el mal. D'una manera molt més, diguem-li, refinada, hi ha un poeta exquisit, gairebé contemporani de Sade, una mica posterior, que Giacomo Leopardi, que fa una mica el mateix. El que passa és que no ho traslada al terreny sexual, sinó al terreny de la violència. Ell diu, tot és caos, tot és mal, el cosmos és mal, l'univers és mal. És a dir, estem dominats pel caos. Per això és tan interessant tot el que s'ha articulat al voltant d'Eros, perquè la majoria de les mitologies antigues, i destacadament a la grega, en el fons, gairebé totes les formulacions de la mitologia grega redueixen una fórmula, que és el ball, la dansa, el combat, la pugna entre Eros i Eris, entre l'atracció i la discòrdia, entre la voluntat d'afecte i d'estima i la violència. Però això no únicament nosaltres, els éssers humans, sinó que succeeix a la naturalesa, succeeix a l'univers, succeeix, diríem, com a llei general del món.
En la línia del que dèiem abans del Marquès de Sade, sobretot a Justín, són dos camins inversos en el seu sentit a l'ideal que busquen, no? És a dir, la virtut acaba sucumbint amb, diguéssim, el vici i la destrucció, diguéssim, del seu ideal, i, en canvi, el vici acaba convertint-se en virtuós degut, diguéssim, al refinament.
Perquè, com he dit abans, el Marquès de Sade, en realitat, era ell també un moralista. El que passa és que era un moralista del mal. O sigui, en lloc de... Per mi són moralistes tant els que defensen de manera hipòcrita la part exclusivament blanca i lluminosa d'Eros com aquells que ho porten exclusivament a l'element de la foscor, de la violència, com fa el Marquès de Sade. Després del Marquès de Sade, el poeta que meravellosament porta això a la pràctica, fins i tot amb el títol del seu recull més famós, és Baudelaire, les flors del mal, les flors del mal. Però el mal és el bé, en Baudelaire, i el mal és una ètica i una estètica del bé. I en aquest sentit, Baudelaire és un dels pares de la consciència moderna, perquè fa veure que la nostra entrada a la part fosca del món és importantíssima per conèixer-nos. I per això la sexualitat i l'erotisme és importantíssim per conèixer-nos. I per això la filosofia que es fa sense el cos i la filosofia que es fa sense la sexualitat no permet descobrir cap camí de coneixement.
De la mà dels romàntics, que és una de les llums més extremes on l'amor es va convertir... Bueno, és un ideal i una plasmació, diguéssim, d'una estètica. Mario Pras, en el seu llibre Lacan, l'amor i el diable en la literatura romàntica, exposa d'una forma molt brillant la divisa, diguéssim, del romanticisme, quan diu quin goig, quin dolor. És necessari, per ser, diguéssim, atrapat per Eros, saber que en el moment que s'entra en el seu joc hi haurà dolor?
Sí, és necessari saber-ho, i si vols no, podem no utilitzar directament la paraula de dolor, però sí, s'ha de saber que s'entra en un risc, i fins i tot que pot ser un risc perillós. Perquè, en definitiva, si Eros implica aquesta conjugació de llum i de foscor, aleshores el risc hi és, i el risc del dolor i del patiment hi ha de ser. Jo crec que avui dia una de les carències que trobo a les formulacions que es fan en voltant de la sexualitat és que, precisament, s'ha invitat a través d'una apreciació capitalista de la sexualitat i mercantil de la sexualitat, s'ha invitat a veure la sexualitat com a productivitat, com a producció. I el cos se'l veu com una màquina productiva. I crec que aquesta traducció del cos en màquina productiva fa perdre el que és la sutilesa, la complexitat, la múltiple mirada sobre el cos que implica aquesta barreja de plaer i de risc del que parlaves tu.
En aquesta línia, el filòsof coreà Han, que té un llibre que es diu L'agonia de l'Eros, va exposar d'una manera molt, molt directa en el llibre com en aquests moments Eros a la societat moderna està en crisi, no? Aquest autor coreà que viu a Alemanya diu que en aquests moments es perd l'Eros com a referència per la societat a canvi, diguéssim, d'una simplificació del que és les relacions humanes, que en aquests moments cada vegada tenen més dificultats per dedicar-se a l'altre i que cada vegada estan més aïllades.
És que jo crec que el cos es pot pensar o bé com una màquina o bé com un temple. Un temple amb el qual és possible les cerimònies sagrades i és possible les profanacions. Però com a temple o com a màquina. I penso que, lamentablement, l'ideologia predominant a la nostra època, o probablement la que interessa des del punt de vista econòmic, és el cos com a màquina, el qual porta a una gran simplificació de tot el que és la sexualitat i a la pèrdua, com abans deia, d'aquest joc dificilíssim, sutil, complex, que des del món antic se sap que implica l'erotisme i la sexualitat.
Seguint amb aquesta línia, aquest filòsof coreà diu: sense Eros el pensament perd tota vitalitat, tota inquietud, i es fa repressiu i reactiu.
És que el pensament perd tot pensament sense Eros. Jo encara sóc més radical. El pensament perd tota possibilitat de pensar sense Eros, perquè el pensament que no té desig, el pensament que no té la il·lusió i el risc del desig, no pot pensar. És un pensament inert, és un pensament mort d'entrada, encara que es pugui vendre en grans envoltoris. I en aquest sentit, el pensament necessita d'Eros com l'aigua mateixa.
On comença Pan i acaba Eros, o on comença Eros i acaba Pan, o les dues són, com deies tu a l'inici de la nostra conversa d'avui, són dues coses que es toquen i s'articulen mútuament, o és possible dir que en aquests moments Pan ha aconseguit ocupar cada vegada més espai a Eros, o Eros?
Això, la pregunta que tu fas, únicament es pot respondre a partir de l'experiència personal. Pot haver-hi amor sense sexualitat, pot haver-hi sexualitat sense amor, però allò que ens porta, diguem-li, a un estat de risc absolut, però també de goig absolut, és aquell en què hi ha una convergència entre l'amor i la sexualitat, que és el que podríem dir, és l'únic estat al que jo reservaria la denominació enamorament, amb el sentit pràcticament, o l'entusiasme, amb la pròpia etimologia de la paraula, que és estar posseïts per Teos, per un déu. O sigui, quan es dona la dificilíssima convergència d'amor i sexualitat, aleshores parlem d'entusiasme i parlem d'enamorament. Pot haver-hi, evidentment, i a l'experiència personal de cadascú, almenys a la meva, pot haver-hi amor sense sexualitat, l'amor que tu pots tenir, doncs, per amics, per familiars, o que pots tenir cap a un altre ésser humà, cap a una dona. Pot haver-hi sexualitat sense amor, molt, molt sovint, i el que hi ha menys, el que és més difícil, el que és el repte més poderós, és el de sexualitat i amor, perquè aleshores, dins del mateix espai, tu has de fer compartir els jocs d'Eros i les pulsions de Pan.
Esteu escoltant Les passions segons Rafael Argullol, a Ràdio Estel. Espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
Entrem amb la religió, no? Les cròniques italianes, Stendhal, en el seu relat de Sant Francesc de Ripa, un prelat li diu a una jove princesa: tota passió ha d'acabar per força en la desgràcia i la deshonra. La religió ha tingut en el déu Eros un enemic o un aliat? Perquè depèn de com es miri, com deia Stillman, el abans i citat, per alguns sembla com si Eros s'hagués convertit en un aliat.
Deixa'm sí. Que et contesti el primer que has dit, ja que estem amb aquests programes sobre les passions, que estem aquestes converses mm-hmm. sobre les passions. És veritat que les passions acaben malament. Això és veritat d'una manera molt majoritària. Però jo diria que encara acaba pitjor el no tenir passions. O sigui, l'apàtic és segur aquell, no que acabi malament, sinó que ja comença malament. Per tant, és des d'aquest punt de vista que jo defenso, malgrat tot el risc i el perill que significa, el camí de les passions, perquè l'apatia és el pitjor dels perills. I en el segon cas, jo crec que la religió i l'erotisme han anat extraordinàriament units, sobretot determinades formes litúrgiques i cerimonials de les religions. Si ens hi fixem, com més barroques, com més plenes de formes estan les religions, com pot ser l'hinduisme, com pot ser el catolicisme, etc., més utilitza les formes de la sexualitat. En canvi, és molt possible que les religions més intimistes, com poden ser certes branques del budisme, com pot ser el protestantisme, etc., necessitin menys tot aquest cerimonial que implica la religió. Però a la nostra tradició, per exemple, el catolicisme, què hauria estat del desenvolupament del catolicisme sense la contínua presència ambivalent de la sexualitat?
Bueno, això es veu clarament en tota l'art religiós, clar. Pictòric. No?
Fins i tot la figura màxima de l'art religiós, que és el cos de Crist,
és un
cos a través del que gairebé ha sigut l'eix envoltant del qual ha girat la pulsió eròtica de tota la religió.
O Sant Sebastià mateix, no?
Sí, però sobretot el cos,
el cos de Crist.
Jo, en algun moment, he escrit que els dos grans motius eròtics de l'art d'Europa i de l'art d'Occident són el cos nu de Venus i el cos nu de Crist, i que, en el fons, l'art occidental és el matrimoni de Crist i de Venus. Que et donaria una certa resposta sobre les necessitats que té la religió de la sexualitat.
No? Recordo que en una de les passions que vam tractar sobre l'amor, tu deies d'una manera molt encertada, i Plató també ho destaca en el banquet, que qui està tocat pels déus no és el ser amat, sinó el que estima, no?
Clar.
És a dir, el que d'alguna manera construeix a l'amor, tot i que després no li sigui respost de la mateixa manera. Perquè es manifesti Eros en tota la seva potència, és evident que té que haver-hi l'altre, no? Té que haver-hi una altra persona perquè pugui quedar captada dels teus encants. Tot i així, seguiríem dient que l'important és aquell que estima més que el ser estimat.
Però aquí jo matitzaria, en el sentit de que jo crec que l'altre ha de ser sempre lliure. Aleshores, que totes les possibilitats d'Eros, tots els jocs d'Eros, totes les batalles d'Eros són possibles sempre que siguin joc, batalles i possibilitats lliures. I en aquest sentit diria que, a diferència de l'amor, on l'amant estima per la voluntat pròpia d'estimar, independentment de si l'amat l'estima o no. En el cas d'Eros, l'altre amb el qual tu interactues, el cos amb el qual interactues, ha de ser un cos que, d'alguna manera, per utilitzar una expressió, te l'hagis guanyat. Això vol dir que te l'hagis guanyat lliurement i que aquest cos senti la llibertat d'aquesta possessió. Per tant, hi ha un delicat equilibri entre possessió i llibertat que exclueix, per exemple, la violació, la violència, la brutalitat, fins i tot exclueix, jo diria, la prostitució. Perquè la prostitució, evidentment, és una pràctica humana que sempre existirà i ha existit, però no és, i que jo no tinc cap criteri condemnatori davant d'aquesta pràctica, però no reuneix, des del meu punt de vista, la garantia i la condició de llibertat per una sexualitat plena.
Mm-hmm. Bueno, en el cas del que tu comentaves, en la faula de Poleio sobre psiqui, amor i psique, es veu clarament com Eros acaba volent conquistar a Psique per sobre, diguéssim, del que li ha dit la seva... els déus, no? És a dir, que agafa el camí, diguéssim, de realment voler-la conquerir,
no? Eros ha de seduir, no ha de comprar. Aquest és el tema.
Sí.
Aleshores, el seduir... Tornem a la qüestió del cos com a temple i com a màquina. La màquina la compres. El temple no el compres. El temple, tu hi has d'entrar, has de tantejar, has de seduir, has de persuadir. Per tant, jo diria que únicament hi ha una plena satisfacció eròtica si el subjecte d'erotisme s'ha guanyat a l'objecte d'erotisme, s'ha guanyat a l'altre cos. Si no se l'ha guanyat, si l'ha comprat, si l'ha violentat, si l'ha conquerit, si és el producte del saqueig, etc., bueno, pot haver-hi la satisfacció hormonal, però no hi ha aquesta globalitat eròtica de la que parlàvem abans, no hi ha aquesta globalitat eròtica que et pot portar a sentir una certa unitat cósmica.
Jo dic perquè en el cas, diguéssim, d'Eros i Psique, Eros, al final, vol conquistar a Psique i la vol seduint, és a dir, que amb la línia del que dius tu, és a dir, que el propi Eros és conscient de que la seva capacitat no és a l'axis, sinó la realitat, és a dir, de realment posseir-la amb ella per la via de guanyar-li el cor, de guanyar-li la seva estima, no? Seguint en aquest camí sobre Eros, a l'actualitat, tu creus que estem en capacitat de seguir identificant? Tu abans deies que no, avui deies que era molt important, fins i tot m'atreviria a dir vitalitat per viure, no? Es perd aquesta vitalitat per viure. Però tu no creus que l'actual societat, com han exposat algunes veus en aquests moments, va debilitant a Eros a favor d'altres formes de comunicació humana? Perquè Eros no deixa de ser també un vehicle de comunicació molt perfecte, potser el més perfecte de tots, però no l'únic, no?
El que hi ha és una mena d'intent de transformar Eros en una mercaderia. I hi ha un cert tecnocratisme d'Eros. Això sí que forma part del nostre present. Ara, està per veure, perquè encara no tenim la perspectiva històrica, està per veure si això dona una satisfacció cohesionadora o no. Jo crec que no. El moment que tu li treus a Eros el sentit de l'aventura, el sentit de l'exploració, el sentit del coneixement, i ho transformes en mer productivisme, Eros perd molt de la seva potència. Aleshores, no importa, per exemple, que tu puguis assistir a través de la pornografia a les formes més variades de sexualitat, no importa si aquesta sexualitat no comporta aquest descobriment, aquest coneixement, aquesta exploració, perquè arribarà un moment de total saturació per tu mateix.
Some people have two people. And I'm the only man, yeah. I like it. They like it. This two for one.
Que és una mica el problema de la nostra civilització, que contínuament corre el risc de la saturació. El turisme de masses fa saturar el viatge i el viatger, la pornografia massiva fa saturar l'erotisme, etc, etc. La nostra civilització ofereix massa ràpidament les possibilitats de saturar. Descobrim una gastronomia exquisita i ràpidament la transformem en fast food. Descobrim la llibertat del cos i la transformem en fast food. Descobrim l'espiritualisme i també el transformem en una mercaderia. I aleshores, clar, què succeeix? Que com no té el gruix suficient, s'atura el propi consumidor.
Una cosa molt interessant des del punt de vista... tu ho comentaves des del punt de vista del cinema, és probablement la figura de Pasolini, i que sota l'aparença de pel·lícules molt dures, des del punt de vista que són molt explícites, des del punt de vista de la sexualitat, hi ha com una espècie d'aventura o de necessitat de trobar en aquestes lògiques dures i difícils precisament a Eros. És a dir, és un director que, curiosament, en contra del que pot semblar el seu cinema, hi ha com una certa recerca contínua dels seus personatges, al final de tot, d'Eros, no?
Però la diferència de Pasolini amb molts dels que utilitzen ara la literatura o el cinema, la sexualitat, de la manera més lamentable, és que Pasolini era un explorador i un descobridor. I de fet, el cinema de Pasolini expressa totes les seves contradiccions. Era un homosexual amb tota els tabús de l'època, tenia una relació molt contradictòria amb el catolicisme i amb la religió, tenia una relació contradictòria amb el comunisme, amb els propis moviments de revolta que es donaven a la seva època, fins i tot tenia una relació molt contradictòria lingüísticament, perquè Pasolini no acabava de saber si s'havia d'expressar en italià, si s'havia d'expressar amb el seu dialecte matern, etc, etc. O sigui que la riquesa de Pasolini és que era realment un explorador, és la sinceritat de l'explorador. No? I per això tot el seu discurs envoltat de la sexualitat té en el seu moment aquest aspecte fresc i aquest aspecte vital del que s'està explorant.
Bueno, a mi m'interessa posar-ho sobre la taula perquè dels cineastes més compromesos amb la seva obra, Pasolini és probablement dels que més, perquè edifica, és a dir, construeix tot un projecte cinematogràfic on s'expressen doncs, moltes de les coses que tu acabes de dir des del punt de vista polític, des del punt de vista estètic, des del punt de vista poètic, no? I el que interessava sobretot és perquè de les seves pel·lícules cada un dels seus personatges darrere, diguéssim, d'una certa posició brutal en relació a l'altre, hi ha darrere també una ànima que busca en l'altre precisament una relació d'afecte, d'amor, de comunió amb l'altre, tot i que després, òbviament, fracassa o queda sola amb aquesta relació merament corporal i física, no? Que és el que més sobta del seu cinema, no? Aquesta espècie de crudesa visual que hi té, no? Des del punt de vista artístic, quina diries tu que és la disciplina, perquè totes elles, totes, han fet d'Eros un dels seus grans personatges, o un motiu per cada una de les arts, quina tu creus que és la que millor ens ajuda a identificar Eros? La pintura, la música, l'escultura, poder tocar, poder veure, poder sentir...
Bueno, jo fins i tot això ho he escrit, i he escrit un llibre que es diu L'educació sensorial, i és una història d'una educació, la meva pròpia, cap a la sexualitat a través de la pintura. Per tant, jo crec que és la pintura. La pintura, des del començament, va molt lligada a l'erotisme, va molt lligada a l'expressió sensual de la bellesa, i per raons que segurament seria difícil de captar, té una superioritat sobre l'escultura extraordinària en aquest sentit, la pintura. Uh-huh. Jo diria que és la pintura. Molt més que la literatura i molt més que la
música. I més que l'escultura, eh? Més que
l'escultura, sí.
Podries, perquè jo crec que l'escultura té Bernini, amb Miguel Ángel, amb Rodin... Realment...
Però els has dit tots, ja.
Ah.
O sigui, tots els escultors que han aconseguit obres d'una certa sensualitat,
sí, sí.
O de molta sensualitat, sí, sí. Els has dit que són Bernini, poques obres de Miquel Àngel, algunes de Rodin, i després les de Cànova i d'un nòrdic que es deia Thorvaldsen.
Uh-huh.
Però hi hem dit pràcticament tots els escultors uh-huh. que tenen. En canvi, la història de la pintura lligada a l'erotisme, només cal anar a Pompeia i veure els frescos que hi ha a la Villa dels Misteris i estendre's a la modernitat fins a Balthus o fins a Freud, etc etc. Hi ha una contínua pulsió sexual a la pintura. Potser és perquè, de fet, abans de la fotografia, el testimoni del cos que tenien els éssers humans passava per la pintura. Passava per la pintura, sí.
Molt bé, hem estat una hora parlant aproximadament d'Eros. On situaries la diferència, per acabar, entre la passió per Eros i a l'amor com a passió? On està? Perquè moltes de les passions que nosaltres hem anat veient al llarg dels programes, per exemple aquesta mateixa, abans ho he dit al començament de la meva exposició, que també valdria la pena, ja en parlarem en el seu moment, la gelosia, no? Estan connectades unes amb les altres. No? On situem la sexualitat?
La diferència, que a vegades són territoris diferents, uh-huh. però que a vegades es connecten,
uh-huh.
La passió a través de l'amor busca una mena d'unitat permanent.
Mm-hmm.
Mentre que la passió a través d'Eros busca l'unitat de l'instant.
Mm-hmm.
Aquesta és la diferència.
Pues, Rafael, una vegada més, moltes gràcies per estar de nosaltres i a vostès per escoltar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Heu escoltat Les passions segons Rafael Argullol a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
Petit concert de nit. Duet de les flors de l'òpera L'Acme, de Delibes, per Natalie Desay i Delphine Hayden, sopranos.
Thank you.
Clar de lluna, de Debussy, per l'Orquestra Simfònica de Houston. Obertura de Ruslan i Ludmila, de Glinka, a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Londres.
Thank you.
petit concert de nit.